L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més, avui ja dimecres 4 de desembre. Domènec Ramal és qui us saluda i us dona la benvinguda a l'hora d'encetar aquesta nova repassada a l'actualitat, que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps que cada dia obrim introduint el sumari de continguts a tractar en titulars i una crònica informativa de la jornada que avui encetarem parlant del director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, que visitava l'Ametlla de Mar, es reunia amb tècnics municipals i també amb representants immobiliàries al municipi per parlar sobre la normativa d'habitatges d'ús turístic. Satisfacció a la comarca del Montsià, especialment a les poblacions més properes, com són Alcanar o la Ràpita, per l'anunci d'acord entre Cemex i la Generalitat, acord que permetrà assegurar l'activitat a Cemex la propera dècada. El conseller de Territori, Santi Vila, visitava el passat diumenge l'ampliació del dipòsit controlat de residus al Mas de Barberans. I a l'informatiu d'avui destacarem també que dos nous petits terratrèmols van ser detectats el passat dilluns a la zona de la plataforma marina del projecte Castor, dos sismes que es detecten després de setmanes sense activitat. La 53a edició de Fira Amposta obri les seues portes aquesta mateixa tarda. A partir de les 6, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, serà l'encarregat d'inaugurar una fira que tindrà obertes les seues portes fins al proper diumenge, dia 8. L'economista de les cases, Germà Bel, serà l'encarregat d'inaugurar un nou cicle de diàlegs a l'Ebre. Concretament ho farà dissabte que ve, dia 7 de desembre, al Centre Cultural El Maset, a la Ràpita. A Deltebre, enguany el Nadal traurà fum. Ho farà amb més d'una vintena de propostes de l'àmbit cultural, esportiu i també lúdic, programades per aquest mes de desembre. I avui destacarem també que la diputada ampostina, Anabel Marcos, assegura que es continuarà treballant per tal de trobar la solució a la demanda dels ramaders de les Terres de l'Ebre, tot i que de moment es fa difícil o impossible modificar la Llei de Protecció dels Animals, aprovada l'any 2008. Acabarem parlant dels nous premis i categories que enguany presenta el concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, concurs que un any més promouen les àrees de turisme de Deltebre i l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació anant a l'Ametlla de Mar. El director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Abad, es va reunir amb tècnics municipals i també amb representants d'immobiliàries al municipi per parlar sobre la normativa dels habitatges d'ús turístic. Segons Antoni Abad, cal que tothom estigui tranquil, ja que donar d'alta un habitatge és molt fàcil. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El director d'Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Antoni Abad, va visitar el passat divendres 30 de novembre l'Ametlla de Mar amb un objectiu: informar de la regulació de l'ús turístic dels habitatges als tècnics de les regidories de l'Ajuntament que gestionaran en part aquesta qüestió i també amb el sector de les immobiliàries. A la sala d'actes de l'Ajuntament, Abad va explicar que una vegada consolidada aquesta nova regulació permetrà tenir un registre de turisme de Catalunya amb els habitatges d'ús turístic del país. D'aquesta manera, segons el director d'Ordenació Turística, es podrà fer polítiques de promoció i qualitat d'un tipus d'allotjament que aglutina pràcticament el 50% de l'oferta a Catalunya. Es considerarà habitatge d'ús turístic tots aquells que, per menys de 31 dies, dues vegades o més a l'any, estiguin en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Llavors, a través de l'Ajuntament, els propietaris o gestors hauran de donar d'alta l'habitatge i l'Ajuntament ho comunicarà a Turisme de la Generalitat per tal d'actualitzar aquest registre d'habitatges d'àmbit català. Abad va voler transmetre tranquil·litat a tothom davant aquesta normativa i va remarcar la col·laboració estreta amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La comunicació és de tranquil·litat absoluta. En aquest sentit, nosaltres hem recollit l'oferta i l'oferiment encertat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en el sentit d'intentar coordinadament el que farem avui, no? Cooperadament, doncs explicar a la ciutadania, als veïns de l'Ametlla de Mar, en els gestors de l'Ametlla de Mar. Avui és un començament, és un acte més. Estem coordinats també a nivell de facilitar els díptics, informació concreta. Tenim previst, a part de compartir espais web, on tenim tota la informació, de poder fer també una difusió a nivell de bustiada, amb que serien els criteris mínims, molt fàcils d'entendre, amb un llenguatge que intenta ser poc tècnic, però en definitiva aquí el discurs és de tranquil·litat absoluta. Aquesta és una activitat que es pot donar d'alta d'una manera molt fàcil.
El director d'Ordenació Turística va remarcar que el fet de donar d'alta un habitatge com a d'ús turístic no significa que també se li pugui donar un ús de lloguer permanent.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant d'una informació que ja avançàvem el passat dilluns. Ens en referim a l'acord imminent entre Generalitat i Cemex per garantir l'activitat a la planta d'Alcanar a 10 anys en vista. Un acord que ha estat més que ben rebut a la nostra comarca i molt especialment als municipis més propers a la planta cimentera com són Alcanar i la Ràpita. Recordem, Ports de la Generalitat assumirà finalment el dragatge del port de la fàbrica del ciment d'Alcanar perquè la companyia Cemex pugui garantir l'activitat de la planta a 10 anys vista. Segons han confirmat fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'acord se signarà en les properes setmanes. La possibilitat que des de la infraestructura puguen operar vaixells amb gran capacitat de càrrega ha de permetre a la companyia poder exportar ciment principalment a l'Àfrica. El moviment generat, d'altra banda, permetrà finançar les obres que executarà la Generalitat, atès que Cemex haurà d'assumir el pagament de taxes de càrrega i descàrrega superiors a les bonificades que tenia fins ara. I és que, recordem, el dragatge del port va ser un dels elements claus que l'empresa va posar sobre la taula de negociacions de l'ERO, que va acabar suposant l'acomiadament de 136 dels 166 treballadors de la plantilla i la pràctica paralització de l'activitat a Alcanar. Cemex reclamava al govern mesures que li permetessin reduir costos per continuar funcionant, però sense cap garantia de futur. Aquest passat mes d'octubre, però, la companyia anunciava la represa de l'activitat en dos forns amb una plantilla pròxima al centenar de persones. A priori, l'objectiu era cobrir la demanda que havia generat una demanda concreta de ciment per exportar al Brasil, per la qual cosa només es garantia el funcionament de la planta fins al mes de març del 2014. L'acord, que podria acabar no sent d'aplicació imminent, sinó que es començaria a plasmar a partir del 2015, dependrà també en bona mesura del compliment de les expectatives de recuperació macroeconòmica. Ports de la Generalitat finançarà i executarà el dragatge que ha d'aprofundir el calat actual. Durant la negociació de l'ERO, l'empresa, recordem, reclamava passar dels 8 metres actuals de dragatge als 12, possibilitant l'accés de vaixells de càrrega força més grans que els actuals. Cemex es compromet a mantenir un determinat volum de trànsit durant els pròxims 10 anys. La voluntat del Departament de Territori, del qual depèn Ports de la Generalitat, és finançar bona part de l'obra gràcies a l'increment de les taxes que l'empresa haurà d'abonar, d'una banda per la major activitat de càrrega i descàrrega i de l'altra perquè desapareixerien les bonificacions que actualment se li apliquen per a l'ús de la infraestructura. El Departament no ha facilitat encara cap xifra sobre el cost de l'obra. Alfons Montserrat, l'alcalde d'Alcanar, creu que l'acord ha de posar les bases per garantir l'activitat de la planta que Cemex té a Alcanar de cara al futur.
conflicte. Jo suposo que és una mica un compromís que dures per vegades, que deu anys la situació és una altra, s'ha d'haver pogut amortitzar i que hi ha un altre plantejament, no? Per tant, penso que està bé, perquè no, no és només fer una operació a un curt termini, sinó que assegura un horitzó important, i penso que en 10 anys pues, també s'han de posar les bases per a poder treballar. Per poder treballar, inclús se parlava d'obrir-ho, que puguin haver noves més activitats, noves empreses, i per tant penso que 10 anys és un horitzó de temps suficient per poder treballar aquest tema.
L'alcalde d'Alcanar explicava que el dragatge del port ha de permetre a l'empresa exportar a l'Àfrica durant els propers anys.
Un dels temes primordials era el dragatge, perquè és el que permetria exportar sobretot a Àfrica, un dragat adequat. Llavors, en aquest aspecte, és quan s'ha començat a parlar en la Generalitat, per això es constava que havia col·laboració o bona predisposició per les dues parts per fer això. I finalment, doncs, bueno, s'ha pogut concretar en aquest acord que durant 10 anys doncs, garantitzaria que poder continuar les exportacions, perquè la planta d'aquí, el problema que hi ha és que és la planta per exportar. Està lluny dels grans mercats, no? De l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, hi ha altres plantes més a prop i per tant més competitives, està lluny també de l'àrea de València, que hi ha altres plantes més a prop, com a Sagunt, per exemple, i aquesta planta és ideal per ser un disseny per exportar per barco. I el gran mercat d'aquí és el calat i per tot és Àfrica, perquè per Amèrica haurien de ser calats més grossos.
En la mateixa línia de les paraules de l'alcalde del canal Alfons Montserrat s'hi ha pronunciat també l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, que remarca la reactivació de petites empreses i subcontractes al voltant de tota l'activitat que habitualment genera Cemex.
Del 4 al 8 de desembre t'esperem a la 53a Fira de Mostres d'Amposta Ramadera i de Maquinària Agrícola. L'aparador amb més història, 30.000 metres d'exposició per descobrir. Vine i gaudeix de tots els actes lúdics, esportius, culturals. Recorda, del 4 al 8 de desembre, Fira Amposta, la teva cita puntual.
Informatiu Emute.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, visitava el passat cap de setmana, concretament diumenge, l'ampliació del dipòsit controlat de residus, l'abocador del Mas de Barberans, una instal·lació que continuarà donant servei als municipis de la comarca del Montsià i també del Baix Ebre. El nou programa unificat de gestió de residus permetrà optimitzar tots els recursos, reorientant els fluxos de residus de la manera més sostenible. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Tot i que ja fa algunes setmanes que està donant servei la nova ampliació de l'abocador del Mas de Barberans, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, visitava el passat diumenge l'ampliació del dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans. Vila va destacar en la seva visita que amb instal·lacions com aquesta es pot contribuir a millorar la qualitat de vida i la seguretat de les persones, millorant l'eficàcia econòmica del sistema i avançant cap als objectius de qualitat ambiental en el camí de la sostenibilitat que Catalunya s'ha marcat com a país. El Consorci per a la gestió de residus municipals de la comarca del Montsià, recordem que ha promogut conjuntament amb l'Agència de Residus de Catalunya l'ampliació de la capacitat del dipòsit controlat de residus del Mas de Barberans amb la construcció d'un nou vas, una obra necessària per continuar donant servei als municipis del Montsià i del Baix Ebre. El vas disposa de dues cel·les amb una capacitat útil que supera els 413.800 metres cúbics i s'estima que tindrà un temps de vida útil d'entre 10 i 15 anys. A la instal·lació també s'hi han realitzat diverses millores, com la reposició de la tanca de totes les instal·lacions i la formació d'una tanca vegetal, la pavimentació de la zona de premsat i dels vials interiors. També s'ha fet l'enllumenat dels vials, la semiclausura i condicionament dels talussos de la fase anterior i la evacuació superficial d'aigües pluvials. També s'ha instal·lat una torxa de combustió de gasos que s'ha adequat a la xarxa piezomètrica. L'Agència de Residus de Catalunya ha finançat íntegrament l'obra, que ha tingut un cost de 2.100.000 euros sense i que donarà servei a uns 155.000 habitants. El dipòsit controlat del Mas de Barberans es va construir l'any 1994 amb una capacitat inicial de 128.000 metres cúbics. Des del 1996, els residus que s'hi depositen es compacten prèviament en una planta de compactació d'alta densitat. L'any 2001 s'hi va construir una planta de compostatge i es va iniciar l'explotació d'una nova fase amb una capacitat de 325.720 metres cúbics. La planta de premsat es va renovar l'any 2008. El 2011 s'hi va instal·lar una planta de tractament de lixiviats. Des del mes de març del 2010, el Consorci per la Gestió de Residus Municipals de la Comarca del Montsià ha assumit la gestió directa d'aquesta instal·lació.
Gràcies, Josep. I avui, novament, i després de moltes setmanes, o més concretament ahir, coneixíem que el projecte Castor, i més concretament els seus efectes en forma de moviments sísmics, tornen a ser actualitat, ja que l'Institut Geogràfic Nacional va detectar el passat dilluns a la tarda dos nous terratrèmols a la zona de la plataforma marina del projecte Castor, com diem, després de setmanes sense activitat sísmica apreciable. El primer d'aquests moviments sísmics va tindre lloc poc abans de 6:45 de la tarda de dilluns i va arribar als 2,2 graus a l'escala de Richter, a una profunditat de 7 quilòmetres. El segon terratrèmol, el segon moviment sísmic, 2 hores més tard, va arribar a 1,5 graus i es va situar a uns 11 quilòmetres de profunditat. Cap d'aquests dos moviments hauria estat percebut per la població. L'empresa promotora del magatzem de gas submarí Escal UGS manté paralitzada, recordem, les injeccions des del passat 3 d'octubre per ordre del govern espanyol a través del Ministeri d'Indústria. La decisió d'aturar les operacions a la planta marina, recordem, va arribar després d'una onada de més de 500 sismes detectats a la zona, alguns dels quals van superar els 4 graus a l'escala de Richter i van ser àmpliament percebuts per bona part de la població.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Amposta. Ho fem per parlar de la 53a edició de Fira Amposta, que aquesta mateixa tarda, avui dimecres, obri les seues portes a partir de les 6 de la tarda, un certamen firal que restarà obert fins diumenge, dia 8. La inauguració anirà a càrrec de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. En aquests 5 dies de fira, la ciutat, Amposta, la capital del Montsià, es converteix en un aparador dels sectors econòmics més actius del territori, esdevé punt de trobada també amb els potencials clients. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquesta tarda a les 6 s'obre les seves portes la 53a edició de la Fira Multisectorial Ramadera i de Maquinària Agrícola d'Amposta. Aquesta edició que obrirà les seves portes fins al proper diumenge, dia 8. La fira serà inaugurada aquesta tarda per l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompanyat de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i també posarà la música la banda de la Unió Filarmònica. Cal destacar que entre els actes previstos està la celebració dels 25 anys de la creació del Consell Comarcal del Montsià, que tindrà lloc demà dijous, i també diferents homenatges com el que es farà a l'escriptor ampostí Joan Salvador Arrufat, més conegut com en Galdiri. Hi haurà també exhibicions de sinistrament de gossos i també xerrades d'actualitat taurina de les Terres de l'Ebre des del punt de vista dels ramaders, així com un homenatge a Àngel Conde pels amics de la transhumància. Cal destacar que durant aquesta fira tindran també lloc diferents actes paral·lels, entre ells destacar, per exemple, la projecció del documental Buda, l'illa del Delta, organitzada per Films Nòmades i l'Ajuntament d'Amposta, un concert de jazz swing clàssics a càrrec de la Big Band de la Unió Filarmònica. Hi haurà teatre amb la nit del lloro i diferents actes esportius com les 24 hores de futbol sala que organitzen cada any aquesta associació del Club de Futbol Sala Montsià. Així doncs, a partir d'avui obre les seves portes aquesta 53a edició de la Fira Multisectorial d'Amposta, que té previst que sigui visitada per unes 50.000 persones i que hagi un volum de negoci als voltants dels 4 milions d'euros.
Gràcies, Manel. I si aquesta Fira Amposta pot ser una de les cites en clau d'agenda per en aquest llarg cap de setmana que se'ns presenta per endavant, parlant de notes d'agenda, hem de destacar també aquesta proposta, l'arrencada d'un nou cicle de diàlegs a l'Ebre amb l'economista de les cases, Germà Bel, el proper dissabte, dia 7 de desembre, al Centre Cultural El Maset de la Ràpita. Concretament, aquest cicle de diàlegs el promou el setmanari L'Ebre i el nou canal Terres de l'Ebre. Posen en marxa un nou cicle diàlegs a l'Ebre i ho fan amb una conferència debat a càrrec del catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Germà Bel, que acaba de presentar el seu nou llibre, Anatomia d'un desencontre, un llibre que, per cert, ja s'ha situat com a número 1 en vendes a Catalunya, tal i com ha confirmat el director editorial de Destino, el repitent Emili Rosales, que actuarà com a presentador de l'autor i del llibre. Aquesta primera cita de diàlegs a l'Ebre està patrocinada per l'Ajuntament de la Ràpita i també per l'INE Els Alfacs. És la continuació d'una sèrie de conferències debat d'arrel catalanista que ja es van fer ara fa uns anys sota la direcció del politòleg Pere Ferrer. Va ser concretament concretament entre els anys 2007 i 2009, que a les Terres de l'Ebre van desfilar, sota el mateix format, autors i personalitats com ara Francesc Marc Álvaro, Borja de Riquer i Permanyer, Joan Francesc Mira, Josep Maria Terri Cabres, Marcelo Otamendi i Vicenç Navarro. L'economista de les cases, Germà Bel, té previst de presentar el seu llibre a diverses poblacions del territori, les Terres de l'Ebre, al llarg d'aquest mes de desembre. A Ullacona, concretament, ho farà el dia 6 i a Tortosa el dia 27. A la Ràpita, en el marc dels diàlegs, però el públic, a més, podrà tindre també la signatura de l'autor, podrà fer preguntes i participar d'un acte que es preveu d'una notable assistència de públic, ja que, a més, serà difós també íntegrament pel nou canal televisiu. L'acte comptarà amb la col·laboració de tots els mitjans de comunicació dels grups que s'han unit recentment, és el cas del portal audiovisual ebredigital.cat, Imagina Ràdio i Més Ebre.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'informatiu inútil.
Seguim amb més propostes d'agenda. El Nadal traurà fum enguany a Deltebre amb més d'una vintena de propostes de l'àmbit cultural, esportiu i també lúdic. Propostes programades per en aquest mes de desembre, tal i com en la seva crònica d'avui des de Ràdio del Temps explica Lluïsa Bertomeu.
Les àrees de cultura i comerç de Deltebre presentaven ahir el programa d'activitats per aquest Nadal. Durant tot el mes de desembre, més de 20 activitats animaran els equipaments, carrers i places del municipi amb propostes variades destinades a tots els públics i gratuïtes, la majoria, que compten amb la col·laboració d'entitats i associacions. El regidor de Cultura i Comerç de Deltebre destacava que es tracta de portar il·lusió als ciutadans i visitants, però especialment als més petits de cada casa, Joan Alginet.
Serà un Nadal en què Deltebre, lo Nadal traurà fum, recordant aquesta cançó de fum, 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 el 25 de desembre, doncs traurà fum, perquè va en la línia de la nostra acció de govern de dinamitzar els actes culturals, dinamitzar els actes socials, actes participatius, actes que tenen com a principal missió, com us deia, portar la il·lusió a la gent en moments en què la il·lusió pareix que sigui difícil de trobar-la, i correspon a tot aquest conjunt d'activitats a la qual vull agrair al meu equip i a les persones que ho fan possible, les col·laboracions de moltes entitats. Nosaltres no sabem organitzar actes si no és amb les entitats i associacions que ens ajuden, que ens recolzen, perquè això no és només una funció que hem de fer des de l'Ajuntament. També volem la implicació del teixit associatiu i que, per tant, tot això serà el resultat d'aquest Nadal, que esperem que sigui un Nadal bonic, esperem que sigui un Nadal que el poguessin gaudir en família, però sobretot també participar dels actes, a més pel centre comercial, amb aquest ambient de Nadal, que puguin, aprofito també perquè puguin consumir productes de proximitat, productes del nostre comerç local, i que pugui ser un Nadal no diferent, perquè la majoria de Nadals, diguem-ne, tenen coses en comú, però sí un Nadal especial en què els protagonistes, una vegada més, siguin els nostres xiquets i xiquetes.
Des d'aquest cap de setmana amb el Mercadet de Nadal i fins a la cavalcada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, el 5 de gener, es succeiran tota mena d'activitats adreçades a grans i petits, com els cursos, lo plaer de ballar la jota i la música de la jota, passant pel lliurament dels premis literaris Terra de Fang, la visita del patge Melgaval a les escoles i posteriorment a les parròquies, les desfilades del Pare Noel, els espectacles musicals Tot això era Nadal de Riuensó i lo misteri de Nadal dels Quicos, el Parc Nadalent o també la part mera esportiva que organitza l'àrea d'esports i esport Riu i Gestió, la Gala de l'Esport i la cursa i caminada dels Sants Innocents.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de la diputada ampostina, Anabel Marcos, que assegura que es continua treballant per mirar de trobar una solució a la demanda dels ramaders de les Terres de l'Ebre, tot i que de moment es fa impossible de modificar la Llei de Protecció dels Animals aprovada l'any 2008. Des d'Amposta Ràdio, novament és Manel Ramon qui en té més dades sobre aquesta informació.
Difícil solució per la demanda dels ramaders de bous braus a les Terres de l'Ebre per poder realitzar exhibicions per a turistes. Així almenys ho ha manifestat la diputada al Parlament per Convergència i Unió, l'ampostina Anabel Marcos. Marcos ha manifestat que actualment és difícil obrir novament la Llei de Protecció dels Animals aprovada fa uns anys al Parlament, ja que podria posar en perill la totalitat de la festa dels correbous típics de les Terres de l'Ebre, entre ells els bous cabiaçats o els bous embolats. Escoltem Anabel Marcos.
Avui per avui obrir la possibilitat d'esmenar la llei és una cosa que no la veiem clara, perquè pot afectar a altres sectors i en lloc de poder ajudar al sector ramader podem tirar enrere en bastants aspectes. Posa en perill el tema dels correbous a les nostres terres.
La diputada Ampostina ha assegurat, però, que existeix un buit legal sobre aquest tema i es treballarà per tal de poder trobar una escletxa que pogués en un futur fer possible aquesta petició dels ramaders del territori.
Gràcies, Manel. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui, abans d'arribar a la meteorologia, destaquem i recordem algunes de les bases d'aquest concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, que conjuntament promouen les àrees de turisme dels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i del Tebre. Tots dos han convocat ja la 14a edició, enguany amb dos premis més a la categoria Terres de l'Ebre i la creació de la categoria d'activitat humana. Concretament, com dèiem, les àrees de turisme d'aquests dos ajuntaments, del Baix Ebre, l'Ametlla i del Tebre, han convocat aquesta 14a edició d'un concurs de fotografia paisatgística, un certament que al llarg de la seva trajectòria ha acumulat milers d'imatges espectaculars del territori, traient un rendiment estètic espectacular als molts atractius naturals i socials que ofereix. Entre les novetats d'enguany destaca una major implicació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Terres de l'Ebre amb l'ampliació a 3 premis de la categoria Terres de l'Ebre. Cal recordar que, a més del Terres de l'Ebre, les categories del Tebre i l'Ametlla ofereixen també 3 premis cadascun a les fotografies fetes en qualsevol escenari o indret d'aquestes localitats, amb 400 euros de premi per als guanyadors, 250 per al segon classificat i 175 per al tercer. Tant l'Ametlla com del Tebre ofereixen també un premi local de 250 euros per a la millor fotografia, evidentment d'un autor local. Una altra de les novetats d'enguany és la creació del Premi a l'Activitat Humana, que inclogui imatges de gent realitzant qualsevol tipus d'activitat, ja sigui esport, lleure, oficis, etc., en algun indret de Deltebre o de l'Ametlla. Aquesta nova categoria tindrà un premi de 300 euros i s'afegeix a les modalitats de blanc i negre a les Terres de l'Ebre, creativitat a les Terres de l'Ebre i gastronomia per a productes típics de l'Ametlla i del Tebre. Totes aquestes categories dotades amb un premi de 300 euros. En total són 4.175 els euros a repartir en premis en 15 diferents categories i 7 modalitats, recordant que no s'admeten a participació collage, muntatges, fotografies pintades, viratges fotogràfics ni fotografies manipulades. Les obres participants al concurs s'han d'enviar a les àrees de turisme de Deltebre o de l'Ametlla abans del dia 7 de gener.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui ens atem el dia amb pocs canvis, amb aquest temps anticiclònic, amb alguna boira poc important i també amb aquesta inversió tèrmica molt marcada. Diferències considerables entre les temperatures en punts més alts, en punts de muntanya i no pas al fons de les valls on tenim aquest fred més intens. Alguns dels exemples, per exemple, 4 graus a Malniu a la cota 2.300 i aquests 8 graus negatius a Das de la Cerdanya. També a Montserrat amb 10 graus, Monistrol de Montserrat amb aquests 0 graus, però fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona. Diferència de 12 graus a Barcelona a l'Observatori Fabri, en canvi a l'Observatori de la zona del Zoo amb aquests 5 graus. Per tant, déu-n'hi-do com es nota aquesta inversió tèrmica avui en bona part del territori. Sol en conjunt, estabilitat, i això es traduirà doncs, en un migdia suau altre cop amb temperatures màximes per sobre d'aquests 14-15 graus, puntualment arribant a aquests 18-19-20 graus. Molta bonança, anticicló que ens acompanyarà els propers dies. Mantindrem aquesta mateixa tònica de temps també de cara aquest cap de setmana llarg, amb matins, matinades fredes, amb alguns bancs de boira que cada cop seran una miqueta més significatius i, en canvi, migdies més suaus i amb temperatures cap amunt. De cara a divendres, vent del nord que faria recular una mica els termòmetres, però mantindrem el cap de setmana aquest temps molt estable.
Tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora del comiat i de tancar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 4 de desembre, el control i l'edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà dijous hi tornarem. Fins llavors, passeu molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.